El gall del monestir.
Comença el temps de tertúlia, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir en companyia de Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta Oixant, molt bon dia.
Bon dia.
Rogeli Padró, bon dia.
Bon dia.
I Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Bé.
Amb una alegria.
Sí. Amb una alegria, però això és irònic o... Estàs content?
Content no, animat.
Estàs animat?
Animat, serè i amb ganes.
Amb ganes de què? De participar en la tracturada?
No tinc un carnet.
No tens carnet?
Carnet de tractorista, no.
Doncs si no tens carnet de tractor, també pots participar a qualsevol d'aquestes festes de tardor que s'han organitzat en els diferents escoles del municipi, escoles públiques que fan una festa de tardor.
Una pregunta, el carnet de tractor... No, o sigui, el carnet...
M'ho preguntes a mi?
Sí, no sé, no, és que...
De camioner.
Ara quan dic...
Ha de ser de camioner.
Ha de ser camioner? No pot ser de turisme?
No, em sembla que és turisme.
Ah, sí?
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Oi? Perquè no, tampoc més agafa velocitats...
Home, no.
El meu pare tenia tractor i carnet de normal i...
Ah, per això... Sí, el Jaume sí que té carnet de
Jaume, pots agafar un tractor, cap problema, eh? Home, el difícil és trobar tractors aquí baix.
Sí, exacte.
La pel·lícula d'aquell home, que es va fer basada en un llibre, no? Que s'escapa i comença a recórrer, a fer quilòmetres, no?
Sí.
I porta un tractor. Bueno, ja, bé.
Anava a veure el seu germà a l'altra banda dels Estats Units.
Sí. Doncs mira, per anar a l'altra banda dels Estats Units...
Però si va passar un any, eh?
Clar, és que...
Van fer una pel·lícula, sí.
Sí.
Doncs que ho sabeu, que ha començat una tractorada que es mou des de diferents punts de Catalunya i que pretenen arribar a les subdelegacions del govern. De fet, em sembla que els tractors, el dia que es van desencadenar, diguem, els fets, aquell dimecres...
Sí. No van poder anar a Barcelona.
Exactament, es van quedar retinguts, no sé en quin punt, però anaven... Sí, anaven al centre, al rovell de l'ou, allà on estaven passant les coses, i al final no hi van poder accedir. Avui també és un dia, diríem que important, perquè avui és l'últim dia lectiu. A partir de 4:45 de la tarda s'acaben les classes. Se suposa que potser hi ha alguna activitat de lleure extraescolars, però de fet hi ha diferents escoles del municipi han organitzat festes de tardor on estan convocades les famílies en tota la seva magnitud, amb avis i tothom que hi vulgui participar, i el veïnat, també. Hi haurà barbacoes, hi haurà competicions esportives, hi haurà una mica de tot. Això és el que de moment està passant. No sé com calibreu vosaltres aquestes reaccions que s'estan produint les últimes hores ja a poc de que se celebri o no, perquè tampoc no sabem què passarà aquest referèndum anul·lat pel Tribunal Constitucional i que està previst pel dia 1 d'octubre, que és aquest diumenge.
A mi em sembla molt bé. La gent s'organitza i quan un poder decideix tancar escoles, doncs aleshores, esclar, és una de les imatges més lletges que es poden veure en un pretès estat de dret, doncs aleshores la gent s'organitza i fa coses dintre d'aquella escola, per tal que qui li passi pel cap de tancar-la, doncs no ho pugui fer, perquè no pots tancar amb gent a dins, és obvi. I si aleshores, malgrat tot, la vols tancar, has de començar a treure doncs, pares, mares, nens, avis, etc. I la imatge encara és més lletja del que pretenies fer. De manera que un poder pot anar contra un col·lectiu. Mira, el pot aïllar i pot anar contra un col·lectiu. Contra un poble, no. Tard o d'hora, aquell poder cau. Perquè va contra el poble, i el poble és com l'aigua. Li tanques una sortida i surt per una altra. I a més és molt imaginatiu. I com que aquí havíem viscut el franquisme, moltes persones, altres són més joves, però i consistia en tenir imaginació per defugir la censura i defugir el poder, doncs els pares i mares s'han organitzat de manera absolutament voluntària i han decidit doncs, que la seva escola no es tanca. I això està molt bé.
Però hi ha una ordre d'un tribunal o d'un fiscal, no sé, ja em perdo amb la justícia espanyola, que tenen l'ordre de denunciar els pares que manipulen els nens.
No acabarà mai.
Que denunciïn.
Home, clar que no, però hi ha la denúncia, eh? Hi ha la denúncia. Els pares no poden utilitzar els nens.
Els menors.
Els menors. Fa 6 anys que totes les manifestacions jo he anat amb criatures, amb nens, amb nets, esclar, les manifestacions que tenim fa 6 anys abunden moltíssim les criatures.
Clar. Home, vist així, si els fills petits sempre han anat de la mà dels pares,
sí,
allà on hagin anat, o sigui, la manipulació s'ha produït tota la vida.
Clar.
Però és que la manipulació no va per aquí, eh? Quan parlen de manipulació jo crec que no va per aquí, eh?
Però utilitzen aquestes paraules, clar.
El tema de les manifestacions, de totes maneres, que parlaven dels menors, és els menors amb horari lectiu.
Sí.
Que no estic justificant el comunicat, però vull dir que són coses diferents.
Això era
que no
fiscalia.
Sí, que estaven parlant de que... Cosa que és absurd. Perquè, bueno, jo no sé tu, però jo quan estava a l'institut feien vaga.
Sí.
I portaves un paper conforme els pares estaven d'acord i punto pelota.
Sí, sí, ja està.
I si no el portaves perquè no volien, feies vaga igualment. Però aleshores era el teu problema, no? Mm-hmm. Però...
I no sé si en algun mitjà editat a Madrid es parlava de la utilització dels nens com a escuts humans.
Sí, mare de Déu.
Sí.
Això fa temps, oi, que va sortir?
Bueno, sí, en alguna de les guerres de les últimes que s'han produït al continent, sí. Però, escolta, parlar d'escuts humans... en una situació...
Sí, però fixa't. Si són presoners de les seves pròpies paraules, no se n'adonen del que diuen. Quan escrius una cosa, una barbaritat com aquesta, no te n'adones del que estàs dient, del que traspues de tu mateix, perquè estàs donant per fet que els teus han d'atacar. I clar, si realment, com que han d'atacar, resulta que els que s'han de defensar posen escuts humans, representa que serien els nens. Perquè haurien de posar escuts humans si veritablement no hi ha cap perill, no? És a dir, si com diuen, no pensen atacar, no pensen començar a repartir, es topa a tort i a dret, aleshores, per què caldria? És a dir, ells mateixos diuen, amb aquesta barbaritat, s'estan retratant de que en realitat el que els demana el cos és que allà s'entri a sac. I clar, hombre, como hay niños, pues claro, la imatge aquesta internacional és molt lletja. Però algú, abans d'escriure, hauria de pensar el que diu, perquè després queda atrapat, es posa en evidència.
Bueno, com les declaracions del Rajoy del 2006, no? Sobre el referèndum.
Defensava sang i fets el referèndum.
Clar, és que les videoteques i les hemeroteques són molt peligroses,
Però no passa res.
No passa res.
I què et penses que passarà amb el que està passant ara? O sigui, imagina't que és igual, sortir sí o sortir no, val? Un cas hipotètic, el dilluns. Els d'un costat diuen que no hi ha hagut prou garanties per definir el referèndum i tal, o sigui, sortir sí o sortir no, Si surt que sí, els d'aquí diuen que és que ja estem lliures i tal, i tota la parafernàlia i vist que hi tiren cap endavant, i l'altre costat diu, no, és que no s'ha fet un referèndum amb prou garanties. Val. I comencem a entrar en una altra roda, no?
Ja ho estan dient ara.
Sí, però imagina't que passa això i que hi ha tot això.
Es posa la vena abans de la ferida.
Tu penses que perden... Sí, que si les coses continuen iguals... Després del que ha fet el PP i el govern central, Quan trigaran a jutjar tot això que han fet? 7, 8, 9, 10, 11 anys? I d'aquí 11 anys què passarà? Quan impapinablement en el tribunal que sigui...
Ja, però, els diguin llavors que et pregunto,
no passarà res.
La velocitat de la justícia depèn de si interessa més o menys?
I tant, i tant.
Jo n'estic convençut que sí.
Aquí home, perquè dic ara la justícia actua...
Aquí i a tot arreu.
Hi ha un tema polític. Quan realment políticament interessa que la justícia vagi accelerada o s'acceleri, s'accelera. Això està demostrat i aquests últims mesos ha estat així. S'han executat o s'han cridat a judici a persones o institucions que mai a la vida haguessin hagut d'anar-hi amb tanta rapidesa, com quan s'aprova una llei del Parlament, quan bé s'aprova en 24 hores, i passa aquí i passa a Madrid. Vull dir que políticament aquí hi ha interessos creats que fan que la justícia s'acceleri més o menys i que la política està judicialitzada, està claríssim, i que els judicis van en funció una mica de les necessitats polítiques dels que en aquests moments estan manant. Això és el que trobem i això és el que passa. Si hi ha coses que no tenen importància, pot ser que durin 3, 4, 5 anys i pot ser que fins i tot arribin a declarar les persones quan de fer o el judici es tingui lloc en el moment en què potser ni el PP estarà al govern.
Mira el cas Millet.
Exacte. Sí.
Anant tan a poc, que al final han hagut d'arribar en cadira de rodes.
I no parlem de l'estat central, de la gent que està, imputada per temes econòmics, per robatoris evidentíssims.
Ara, roba't un pollastre, perquè tens gana.
Ah, sí, clar. Sí.
Això va ràpid.
Bueno, el meu avi sempre deia que si has de robar per viure, fes-ho bé.
Sí.
No robis el pollastre, roba la granja sencera. Perquè si robes el pollastre tindràs un problema.
Mireu, és la portada de La Razón, que titula Puigdemont usarà niños como escudos humanos en los colegios.
Sí.
És un diari franquista, per tant, ja és el seu discurs.
Sí, i ha fet un exercici...
És molt greu, això.
Bueno, l'han dit a l'alçada d'un cap.
El Maruenda.
Bueno, si tireu una mica endarrere, aneu per Albert, que fa 4 dies, també. Les bestieses que va arribar a dir sobre l'escola, sobre l'educació, sobre la infància, sobre els nens... Mare de Déu.
I ara, pobret, està desorientat, que demana que li diguin què ha de dir, què ha de contestar, perquè les cancelleries del món li fan preguntes. Sí. Bueno, no sap què dir, pobret.
És que hem entrat en un estat... Jo t'ho juro que quan parlàvem la primera vegada que vam començar a parlar això, la primera tertúlia del setembre, a mi se m'ha quedat gravat el comentari que vas fer, Víctor, de... És que nosaltres vam viure vam viure en el franquisme la... Com ho vas dir?
No sé.
La repressió i la censura. Diu, i això és el mateix. I jo et vaig replicar i et vaig dir...
Perdó,
i et vaig dir, no, home, no, no, això no pots... No, dic, home, no.
Sí, sí, sí.
I t'ho juro que em retumba aquell, no, home, no, que no és el mateix al cap, d'una manera, perquè sí, home, sí. És al·lucinant el que estan fent.
I tant, i tant.
Perquè jo aquest any, i aquesta setmana, em vaig anar a la farmàcia i em vaig comprar un protector d'estómac. I aleshores vaig fer... després l'exercici de mirar els canals nacionals. Val? Es veu que ara se m'ha actualitzat el sistema operatiu de l'ordinador i ara jo puc estar escrivint o treballant i estic connectat amb algun servei de vídeo i tinc una pantalleta petita, vaja, en el d'això, i és com escoltar la ràdio, però vas mirant, no? Vas escoltant i vas mirant. Us he de dir que estava escrivint, que no mirava tota l'estona el que estaven dient, però cada vegada que desviava els ulls cap a la pantalleta petitona que tenien al monitor, sortien les mateixes imatges. Uh-huh. Les mateixes imatges del cotxe de la Guàrdia Civil amb les enganxines i el sostre enfonsat, i un momentet en el que em sembla que són els Mossos, perquè amb la pantalla petita tampoc ho veia tan bé, que estaven com apartant amb uns manifestants, no se sap ben bé per què, no? I ja està. T'ho juro que en una setmana l'únic que han tret és això.
Sí, clar.
Clar.
Sí.
És horrorós.
Sí. L'ONU també... Bueno, ja ha dit la seva, l'Agència de Protecció dels Drets Humans, ha denunciat aquesta repressió que estàvem fent referència contra el referèndum. També hi haurà una vintena d'observadors internacionals que supervisaran aquest 1 d'octubre, a veure què és el que passa. I si una cosa, abans ho comentava el Víctor, hi ha hagut, o sigui, aquesta repressió, tota aquesta situació ha provocat com una explosió de creativitat, no? Bueno, ja la teníem, però vull dir que s'ha fet servir, s'ha posat en pràctica i en marxa. I jo afegiria també el sentit de l'humor, perquè a tot això, o sigui, s'han produït situacions i escenes que a tots els que teniu mòbil, i a la taula em sembla que no hi ha ningú que no en tingui, li han arribat missatges, però més de tot tipus, eh?
Sí.
De tot tipus, d'una banda i de l'altra. No sé si és el nostre tarannà, allò de treure una mica de ferro al tema, eh? I de prendre'ns-ho amb una miqueta de...
A nivell d'humor, jo sempre hi posaré la meva petita anècdota. Ja t'he comentat abans d'entrar que la meva filla té una empresa d'organització de congressos i treballa, col·labora amb l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, i ella té el Museu d'Història de Catalunya, el té per tots els arts que puguin fer, passa per la seva empresa. Molt bé. Dos dies abans que es fes, va venir un grup de bombers de l'ANC, que no sabia que l'ANC...
Mira, la portada de l'Ara surt en primera plana la fotografia dels bombers.
Doncs això va organitzar la meva filla. I van demanar si podien utilitzar, bueno, pagant aquest Museu d'Història de Catalunya. I ella va dir, home, sí.
El de Palau de Mar.
El Palau de Mar. Va dir, home, doncs sí, perquè fa poc va anar-hi al Santi Vila, va presentar el llibre, a dalt de la terrassa. El Barça sempre fa les assemblees allà, les tertulies i tal. Va dir, doncs sí, utilitzeu, va fer un preu especial i tal, molt bé. El dia que van venir els bombers, van començar a entrar bombers, però tots somrient i alegres. De tot Catalunya van venir bombers. I ja va dir, bueno, la terrassa potser no hi cabreu per fer la conferència que voleu fer, que hi ha cony de conferència. Vam començar a portar cordes, però tots alegres, simpàtics, rient. I més a més, era i guapos.
Home, Jaume.
Tenen molta fama.
I van portar cordes i es van anar posant per aquelles terrasses. Diu, però què feu? Però com és això? Hi havia tants bombers.
Aquí es veuen que estan enfilats.
Que van haver d'agafar l'hotel del costat perquè no hi cabien. Van agafar la terrassa o l'hotel del costat. Però tothom rient, cantant, amb una simpatia, tu. Clar, això és el que
fa poc. I aquí teniu una altra mostra.
Això és el que fa poc. La sí, senyor.
La portada del periódico.
Sí.
És una manifestació d'estudiants. Tots amb una... Aquestes caretes són de la nostra època, aquelles que portaven la goma.
Sí, que sortien de la pinyata.
Sí.
Però tothom rient.
Però tu has vist la cara de les caretes?
No hi ha ningú que posi mala cara, al contrari.
No. I per posar mala cara poses la careta.
Amb el piolín.
Sí, el piolín. I avui diu que és portada la foto del piolín al New York Times.
Home.
El piolín,
home.
Sí.
És que el vaixell aquest ha donat molt de sí, eh?
Exacte.
La Warner quin flac favor que li hem fet.
És un ridícul espantós.
A la Warner.
És un ridícul espantós.
Sí.
Però sí que estem realment en una situació de repressió i de censura com en el franquisme, perquè per exemple ahir jo teníem una reunió amb coses relacionades amb el dia 1, clar, i una de les consignes era deixar el mòbil a casa, per exemple, per no estar localitzable, clar,
no hi t'ho prenen, amb un periodista
el dia 1
ahir a la reunió.
Sí.
Primera, perquè no sàpiguen on et reuneixes. És fort, això, eh? És a dir, perquè...
Sí, és que avui dia els mòbils faciliten una informació...
Estàs reunint i no et pots reunir, que com llavors, en aquella època, no et podies reunir. La frase era, más de dos, no. Más de dos, no. Com que érem más de dos, doncs aleshores, mòbils a casa, i si algú no se l'havia deixat a casa, doncs desconnectat, evidentment, no? Intentant que no estiguis localitzable, que en aquella època no hi havia mòbils. Era més fàcil que no localitzessin d'aquesta manera, però ara sí, ara qualsevol persona pot ser localitzada immediatament, i com que t'has de reunir i està prohibit reunir-se, doncs aleshores imagina't, som al segle XXI, el 2017, diuen que és un estat democràtic a Espanya i la gent no es pot reunir i ha de deixar el mòbil a casa per por que li vinguin per dir, de què estan hablando ustedes, no? En fi, patètic.
Per cert, hem parlat de tracturades, hem parlat de les escoles i sí, també parlem d'esportistes, no? Qui havia de ser, si no, que en Gerard Piqué, que molt actiu en el Twitter, doncs anima la gent a participar.
Ja diuen els de Madrid que mai més actuï o jugui amb la selecció nacional.
Sí, sí,
sí, content que no jugui tant.
És
obligatori.
Van originar un hashtag, que ara no recordo exactament el que deia, però vaja, alguna cosa així com que si no vols vés-te'n o no et volem a la selecció, i em sembla que va ser trending topic a espanyol.
De fet, s'esperava...
Bueno, pues molt bé, pues Piqué, adiós.
S'esperava que...
Piqué fora de la selecció. Bueno,
s'esperava que en un moment o altre el Piqué doncs digués la seva, perquè és una persona que
compromesa,
que,
ja ho sabem, no?
Compromesa amb el país, amb Catalunya, i ho ha dit molt bé, i el que no entengui que s'hi posi fulles, i si els espanyols no volen tenir-lo a la selecció, doncs ells ho perdran, perquè ara per ara no té un recanvi que el pugui substituir. El Piqué és el Piqué, i a la defensa és l'amo i senyor, ell i algun altre, clar, vull dir, no pas sol, no? Però és un gran jugador, és una persona, és un personatge amb molta personalitat, permeteu-me la redundància, i que no calla, i que diu el que pensa, i això està molt bé. Això, en qualsevol àmbit, penso que hem de ser prou demòcrates per a poder-ho acceptar, perquè sigui així, sigui en l'àmbit del periodisme, sigui en l'àmbit de l'esport, sigui en l'àmbit de la cultura, en el que sigui. Hi ha gent que no diu res, hi ha gent que diu coses, doncs bé, jo crec que és com a mínim respectable tot el que diu, aquí i fora d'aquí.
Té mèrit, perquè normalment els esportistes d'elit no piulen, no diuen ni piu. Sí, no acostumen a parlar, perquè sempre diuen, els futbolistes especialment, que aquí és l'esport rei, perquè a altres llocs hi ha altres esports, però no acostumen a dir res, com si això no... no. L'altre dia van entrar, ahir sortia a la televisió el Cesc, per exemple, i li preguntaven, no, vostè què opina? I bé, diu, no, bé, serà una hi haurà una gran manifestació, bé, no, l'únic que va dir, diu, bueno, la gent, clar, quan vol fer coses no se la pot, això, diu, però serà un dia maco, clar, però...
Tu què?
Clar,
però tu què?
Dius, escolta, tu ets esportista d'èlit, guanyes molts diners, guanyes més diners dels que moltes persones podrien guanyar en 4 o 5 vides que visquessin. I no et pots comprometre. Ja no dic, no dic a favor del sí o del no, dels drets humans, del dret a vot, quedaràs com un demòcrata, no quedaràs com res més, no es tracta d'aquest posicioni, si no vols, però a favor dels drets humans. Realment tant de por et fa posicionar-te sobre això? I això és polític? Home, això jo crec que és humanístic, no? No és una qüestió política. I aleshores, clar, sembla que els que han d'anar davant, han de donar la cara, que està molt bé, siguin altres professions. Els artistes sempre han d'anar davant. Els artistes sempre han davant, perquè clar, com que són bohemis i aquests, no es comprometen per res. Escolta, tant si ets actor, director, escriptor, pintor, músic, per què tu t'has de posicionar i el futbolista, l'advocat, el no sé què, aquell no? Escolta, el futbolista ha de viure compromès amb les coses que passen en el planeta i encara més en el que passa en el seu entorn. No pot ser que miri una altra banda. Oh, és que clar, és que jo és molt delicat, perquè és que si jo parlo justament això, tu tens una projecció internacional en la defensa dels drets humans que jo no tinc, perquè tu et dius Cesc o qui sigui, és igual, no vull personalitzar, i que no tenen les persones el pastisser de la cantonada. És lògic, i el que tu diguis en defensa dels drets humans, com fa Pep Guardiola, té una projecció internacional que no la tindrà el pastisser de la cantonada. Per tant, tu tens un deure moral amb la societat de posicionar-te més que els altres, perquè tu guanyes molts diners, i perquè la societat et fa que tu siguis multimilionari. I si tu només pots parlar de futbol, noi, en aquesta vida has vingut a fer molt poca cosa, oi?
Però en canvi, quan un es manifesta a favor, contra el referèndum, com és el multinacional Rafa Nadal, tot ha sigut normal i no passa res, no?
Sí,
clar. Ja ha fet unes declaracions i diu que són molt amics el Rafa Nadal amb el Piqué. Bueno, i què? Doncs cadascú es pot manifestar com vulgui. I això que dius dels futbolistes, en el món del teatre, les grans figures del món teatral, ningú s'ha manifestat.
Home, sí, alguna sí.
Sí, públicament?
Sí, home,
digue'm
un manifest escrit.
Ah, bueno, això sí, compte. Quants són allà? 3.000? Clar, jo també hi soc, però no se n'entera ningú, eh? No s'ha publicat enlloc, eh? Van dir quatre noms i prou, però un públicament, obertament, aquí ho va fer-ho, per exemple, abans de tot aquest problema, que va dir que s'hauria del dret a decidir, va ser el Juanjo Puigcorbé. El van treure de la tele automàticament, eh? I ja està aquí, ara ja fa de polític. Allà no hi ha ningú. Jo us ho veig aquest dia, he parlat amb una actriu molt coneguda catalana que viu, bueno, que té més feina a Madrid que aquí, i em va dir, jo sóc independentista, però clar, me'n guardaré prou de dir-ho.
Ah, però tu parles dels actors catalans a Madrid, que viuen a Madrid.
No, dels actors en general.
No, però, no, home, però aquí sí, piulen i no paren, eh?
Sí, i tant.
La Clara Segura està dient coses.
Ah, sí, aquest sí. Ah. No em refereixo als actors nacionals.
Com nacional?
Els actors de Madrid o de...
Ah, estatals, vols dir.
Estatals. De primeres figures estatals.
No, jo he vist coses pel Facebook del sacristán, de gent que...
Sí, però són excepcions, els sacristans, exacte.
Sí, els sacristans, sí.
No, i més. Jo he vist més gent.
Aquests són poquets. Aquests són poquets.
A veure, tampoc pots pretendre que hi hagi com una onada...
Estem passant llista, eh?
No, perquè els hi tenen en compte.
Hi ha gent que ha dit coses.
Els hi tenen en compte, i tant, segur, home, segur.
Sí, d'aquests són poquets, realment. Sí, quan va, mira, l'Anna Belén, quan sortia al Serrat, ella anava dient que sí a tot, sí a tot, i representa que... Dic, hosti, si aquests són els progres...
Imagina't.
Com deuen ser els que no.
La veritat és que aquella imatge, va ser aquesta setmana, no?, que van passar aquestes declaracions d'en Joan Manuel Serrat i al costat l'Anna Belén. I qui més hi havia? No sé, el Víctor?
El Víctor Manuel, però no sortia en pantalla. No, però l'Anna Belén anava fent així, quan precisament el Serrat li van fer dir que no hi havia res el que estava passant.
Home, els estàs associant a una època en què es van haver de reivindicar, que van lluitar en defensa de...
I ara
és com una imatge que no quadra, no? Que no s'entén.
Clar, perquè justament si havia de lluitar per la llibertat d'expressió, que deia el Serrat que ho havien fet, i està molt bé, que era cert, i l'Anna Belén anava dient que sí, exacte, aleshores per què aquests que estaven en aquell moment defensant la llibertat d'expressió ara són els que hi estan en contra? No? Com poble s'expressi a través d'una urna. No sé si... Em sembla que qui no estaria en aquesta línia és la Marisol.
La Marisol?
La Marisol, sí, era comunista, molt... Sí, sí, era molt... Sí.
Encara és viva, la Marisol.
Sí. I em sembla que no estaria en aquesta línia.
No li hem dedicat encara...
No, està molt... La tenia molt oblidada, però em sembla que no era... Semblava, clar, havia fet papers de nena, eh? Allà, tonteta, representava una mica així, però no, és una persona que té cervell. I amb el seu marit i tot.
La Marisol era aquella noia...
Roseta.
Ah, no.
La tòmbola, cantava tòmbola. Va casar amb el ballerí Gades.
Que feia pel·lis franquistes.
Antonio Gades i ell.
D'aquestes que Espanya és una meravella i tots vivimos en mansiones i això, oi? Sí.
Era la nena del franquisme, representava ella i la Rocío Dúrcal. Eren les nenes de les pel·lícules.
La de les ranxeres, la Rocío Dúrcal.
Sí, no, ja me'n recordo.
Jo com penso que de petit estava enamorat de la Rocío Dúrcal, tu. I vaig tenir un discurs un dia que la meva mama feia una pel·lícula a prop de casa, al Nissa, al cinema Nissa, a la nit, i deixaven entrar tothom, i jo volia anar a veure-la, i clar, la meva mare no em deixava. I vaig tenir un disgust, no em va deixar. Però si és gratis, mama, i no sé què tal. I era la Rocío, estava enamorat. I després ja no, clar.
Però va acabar cantant ranxeres, tu, ho feia molt bé. Sí. Ho feia molt bé, sí.
Bé, i no sé si sabeu que el dia 1 d'octubre, a banda d'aquesta convocatòria de referèndum, també és alguna cosa més.
Ah, sí?
Sí.
El dia Internacional de la Música.
Més, encara.
Què més?
Un altre més. És el Dia Mundial de la Gent Gran.
Què dius ara?
I tant.
Ah, sí?
Collons, sí que passen dies.
El dia 1?
Sí, sí. Hi ha tantes coses a celebrar que, bueno, hi ha dies que no... Que no s'ho acaben.
Però escolta, sí. El Dia Internacional de la Música, jo no ho entenc, perquè aquí Sant Cuat se celebra a l'estiu, no?
Santa Llucia, ai, Santa Cecília.
No, Santa Cecília és la patrona de la música.
De la música, no, sí.
Però aquí es fa, el Dia Mundial del Teatre es fa un acte i el Dia Mundial de la Música es fa un altre pel carrer l'estiu, no el dia 1
d'octubre. El del teatre és a final de març. El 25 de març, sí. Em sembla.
No, però el de la música no és a finals d'abril o al maig, sí. Aquí? Sí. I per què tenim tants dies internacionals de la música?
No sé. En teoria és el 21...
Jo crec que ara ha sigut com un... Anem a posar aquest dia internacional aquí, no?
No ho sé.
Pots... A mi em va semblar això, perquè...
Com, a Catalunya, vols dir?
Sí, no, perquè ahir vam fer aquell acte, que hi havia tot de
sí.
violinistes tocant...
Van anar de Sant Cugat, sí. Xavier Baulies, els de Camerata...
I vaig entendre, que era com bueno, relacionat amb el referèndum, però evidentment el Dia Internacional sí. de la Música és molt més endavant.
Però això expliqueu, perquè
és el juny.
Poc.
Sí,
2.000
sí.
cantants
és un altre dia.
I, ah, sí. I músics a la plaça de Catedral.
Aquí Sant sí. Cugat,
2000.
Aquí Sant Cugat, quan és el, no quan és el dia de la música, sí, les escoles de música sí, sí, surten,
sí. Això t'ho dic.
Surten al carrer, s'organitzen, es coordinen, sí. i llavors veiem els carrers principals de les ciutats, que hi ha doncs, totes les aules de so, l'escola, el conservatori, totes les escoles
cap
privades.
Cap 20-21 de juny.
I hi ha tota una moguda important, no solament d'escoles de música, sinó també de coral.
Jo crec que és com les festes de tardor.
És una altra cosa.
Aquestes estan dient, que estem muntant.
Sí, però estan dient per la ràdio que el dia 1 d'octubre és el Dia Internacional de la sí. Música. Sí, jo ho he sentit diversos dies i dic... Certament hi ha dies internacionals que depèn de la zona del món se celebren un dia o un altre, com el Dia dels Innocents sí. o el Dia de la Mare o el que sigui. El Dia Internacional de la Música no ho havia sentit mai, que era l'1 d'octubre.
No. Bé, en qualsevol cas, si us sembla bé, podem parlar... De la gent gran
sí, sí.
i del paper de la gent gran en la societat actual.
Jo voldria dir una cosa abans, voldria dir una cosa que és que en algun mitjà he sentit persones grans i persones no tan grans que hem parlat del referèndum i per lligar-ho una cosa, per lligar una cosa amb l'altra sí. I pel fet de no perdre una mica la memòria històrica i l'esforç de tanta gent gran, els nostres pares, els nostres avis, molts d'ells van deixar-se la pell gairebé en la lluita pels nostres drets, els drets humans, primer de tot, i d'entre els drets humans ja entraria tot el tema de la ONU i el dret a decidir i el dret a expressar-se lliurement, a la lliure expressió.
Els drets civils.
Són gent... que es mereixen aquest any potser un homenatge especial en aquesta línia també. N'hi ha moltes altres de línies i aspectes que cal tenir en compte a l'hora de la tercera edat o de la gent gran. Però jo voldria remarcar que aquest any penso que té molta importància també el fet aquest, de que hem arribat a un punt a Catalunya en què ens podem expressar i si ens podem expressar i podem anar a les urnes i podem votar, jo penso que hem de donar gràcies més enllà dels polítics, que també, a tanta i tanta gent gran que s'ha deixat la pell durant tants anys de lluita, de reivindicació, de sortir als carrers, d'anar darrere o al davant dels grisos que els empaitaven, de la Guàrdia Civil que abans parlàvem, gent que ha lluitat molt i que es mereix per mi aquest homenatge en aquest dia especial que serà el dia 1 d'octubre. A banda d'això, tot l'altre. Tot l'altre. I aquí podria posar pares, avis, padrins, padrines i gent que ha fet tant per aquest nostre país.
Mm-hmm. Jaume.
Jo també no.
Tens, tant. Jaume, tens la paraula.
Tenim una edat.
Jo me'n vaig, me'n vaig als 90. Vol dir que jo he viscut una guerra, una postguerra absoluta, els meus sogres exili, i ho he patit, tot això ho he patit, he anat amb els grisos i he estat dues vegades a la plaça, a la Via Laietana, el dia que van detenir en el Joan Oriol Lleguera, que va dir aquella famosa frase, havien detingut diverses vegades el Joan Libé, mai havien detingut, havien portat a declarar, mai havien posat a la presó, perquè tenia un ressò internacional molt important i s'encordava molt, però el dia que aquells dos franquistes que eren torturadors a més, els germans Creix. Jo estava amb ell acompanyant-lo i diferents actors de l'ADB i quan va acabar bueno, el senyor Oliver, esto no va acabar perquè tenen un problema, lo vamos a detener i bueno, i l'home molt serè, diu, molt bé noi, creix però no et multipliquis. I això ha sigut famós aquesta frase
molt
i tota
bona.
Aquesta resistència, jo no he estat a la presó però tantes coses com ho vist i censures n'hem patit i tant, a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, que vaig ser un dels fundadors, va durar 9 anys i el van suspendre i anul·lar la censura perquè vam estrenar al Palau de la Música l'òpera de Serral de Bertolt Brecht
i la vam portar a la censura, van tetxar moltes coses, però com que no en tenien, doncs la van deixar passar. I el dia de l'estrena, al Palau ple de gom a gom, van tancar el Palau, no vam poder-la fer. I van clausurar l'agrupació, vol dir que de patir censures i represàlies, sí, tantes sí. com vulguis.
Gran homenatge que s'ha de fer doncs, als avis.
Jaume, i... ja ens agradaria arribar a l'edat que tu tens...
I ben viscut et vals
per tu mateix pots venir a la tertúlia Chino Chano
no puguem pots... recordar tot el que hem sí. patit
amb un cap ben serè
i és clar, i tots els meus amics no són jo sóc un supervivent d'això que us explicava de l'agrupació dramàtica es... no queda ningú
sí. Doncs és una sort i ja ens agradaria, signaríem per arribar així com estàs
tu. I una cosa que volia dir també...
Jo el meu testament és que encara no em vull morir fins que no vegi a Catalunya Lliure. Llavors ja em podré morir. Però segur que... Jo ho veuré, és que de veritat...
Bueno, després, en tot cas...
No sóc un il·lusionista.
T'hi hauràs de quedar a celebrar-ho. I en el cas de les generacions més joves que tenim també en aquesta taula, tant la Marta com el Christian, quina sort els que podem tenir avis.
Home.
Sí. No?
Ja t'ho dic. Mm. És que això ha fet un canvi brutal en els últims 15 anys. Sí. I són aquests últims 15 anyets, 15-20, poder.
Sí.
Però és brutal el canvi que ha fet. Jo tinc germans més grans que estan gairebé als 50, jo en tinc 41 i jo ho veig. O sigui, els meus germans han tingut una trajectòria en la que van acabar la carrera a un preu raonable, van poder comprar un pis en aquell temps no es considerava raonable uns 20 milions de pessetes, però ojalà ara l'agafessin.
Sí.
Val? Van pagar una hipoteca amb uns 15-20 anys i aleshores arribaven, podien tenir fills a... cap als finals dels 30, dels 20 i pico, 30 anys podien tenir fills perquè ja portaven uns anys treballant amb alguna empresa, 4-5 anys, ja estaven més o menys establerts, qui volia doncs ja començava a muntar la seva empreseta, tal, no sé què. I això és una diferència de 8 anys. Els que hem nascut 8 anys després, la trajectòria és una molt diferent. Entre anades i vingudes a casa dels pares, sortides de cases dels pares tardies. La major part dels meus amics, jo vaig marxar a casa dels meus pares amb 19 anys, em vaig anar a voltar món i això. La major part dels meus amics van marxar de casa dels seus pares amb 27, 28, 29, 30.
Sí, però parlant dels avis...
És que vaig als avis.
Sí.
I aleshores, què ha passat amb els avis? Que no és un trencament sa el que hi ha hagut de... Hòstia, ara els meus fills comencen una vida cap endavant, amb una empenta, amb una claredat, marxen de casa, es poden establir, tal, no sé què. No, és un... Deixo l'habitació dels meus fills perquè no sé quan tornaran, perquè no sé ni quan es divorciaran ni quan es quedaran sense feina. Aleshores, hi ha un vincle que no s'acaba mai de trencar. I aleshores, això ha fet també... entre altres coses, les condicions laborals de la major part de gent, que ara tinc un horari, ara en tinc un altre, ara no sé què, ara no puc pagar un cangur, però m'agradaria sortir a sopar amb la meva parella, tal. S'ha creat en aquests últims 15 anys com una mena d'estructura familiar, que abans era molt més nucleica i ara està molt més dispersada, no? I en la qual sogres i pares hi entren molt més en aquesta estructura familiar, per necessitat i per generositat dels avis, perquè no ens en oblidem que els avis la seva feina ja l'han fet. Wow. I que si et venen a ajudar, sí,
ara la tornen a fer, però no com a pares, sí, sinó com a avis.
Sí. Si volen fer-ho, a mi em sembla molt bé. Si se'ls obliga, com en alguns casos, no em sembla bé.
Clar,
jo, per exemple, el meu sogre va buscar les meves filles al col·le gairebé cada tarda, bueno, dimarts, dimecres i dijous, perquè vol. Perquè li fa il·lusió estar una estona amb les nenes al parc.
Llavors està exercint d'avi.
Li agrada fer d'avi aquella estona. Està jubilat i té ganes d'estar amb ells. Quan nosaltres li vam dir, escolta, que només que ens la vagis a buscar un dia a la setmana, que és el dia que jo no puc perquè tinc una feina, o sigui, he de preparar unes classes que començo a les 5 i mitja, jo començo a les 4 i mitja a preparar-ho tot o no tinc temps. No puc anar a buscar les nenes. Em va dir que ni hablar del peluquín, que tenia les nenes la resta de la setmana. Aleshores està bé, això.
Però que les relacions entre generacions Han canviat. A veure, qui té més perspectiva en aquesta taula és el Jaume. Sí. Però jo recordo, per exemple, generacions que hem compartit la convivència del dia a dia tenint els avis a casa.
Sí.
Tenint els avis a casa, vivint.
Sí.
Ara això és una mica diferent. Ara són els fills o els nets que tornen a casa de... dels avis, no? Però hi ha hagut un parèntesi, hi ha hagut un moment en aquesta història personal de cadascun de nosaltres en què els avis pràcticament se'ls ha aparcat, no?
Sí, però...
Sí.
Però actualment no és ben bé així, eh? Actualment són imprescindibles i necessaris. El país, jo penso que en un dia normal, i ja no dic que durant els mesos de juliol i agost, es paralitzaria si els avis es quedessin a casa sense fer res. Així de clar. Hi ha moltes famílies que treballen tots dos, per exemple el juliol i l'agost, i què en fem dels fills? Jo això ho he viscut com a pare, que vaig tenir dos criatures, i ho estic visquent com a avi. I aquí, d'acord, s'ha d'evitar que els avis siguin esclaus o estiguin obligats, allò, enganxats, que passa també, passa, per les circumstàncies que he dit. Doncs, però jo crec que és un col·lectiu que no se'l valora prou i crec que es mereixen, avui, el dia 1, sí, que és el dia dels avis, es mereixen, per mi, un gran homenatge, perquè realment la tasca i la feina que fan diàriament centenars, milers i milers d'avis i àvies a Catalunya i arreu, doncs és impagable, perquè és jo crec que hi ha el valor afegit que entre aquesta custòdia, guarda, digue-li com vulgueu, dels nets i les netes, hi ha, a més, el valor afegit de l'amor en aquesta relació. I aquest lligam que es produeix, jo crec que serveix per cohesionar, com dèiem ara fa una mica, el tema de les famílies, que prou disperses que estan i prou deslligades que estan i prou que amb tots els problemes que hi ha, laborals, de separacions, divorcis, etc., prou que ho pateixen. I els nens ho pateixen, això. I molt que ho pateixen.
A vegades hi ha gent que també es divorcia pel sogre o la sogra, eh?
També.
Tampoc ho idealitzem tant.
No, però...
Hi ha els dos costats.
Però
que no és el cas, eh?
Però us ben asseguro que en un percentatge molt alt, els padrins, els avis, són un referent importantíssim per la, sí, per la canària.
Però a banda d'aquesta funció que els hi estem donant als avis o a la gent gran de cangurs, de ser responsables dels nostres fills perquè per necessitat, la gent gran avui dia no té res a veure amb la gent gran d'anys enrere.
No.
Gent activa, superactiva, sí, que formen part d'entitats, d'associacions, que fan un munt de coses.
És que gent que ha viscut d'una altra manera. O sigui, jo recordo els meus avis estaven cascats de la guerra. Però cascats.
Sí.
O sigui, o del, una mica del còcols que havien estat en el front i havien vist coses que havien vist. A veure, tenien neura normal. Hòstia, el que havien viscut era molt fort. I després gent que estava cascada de salut per el que havien passat.
Sí. I treballat molt, i patit.
I, bueno, i
per tant, estem envellint amb una qualitat de vida...
I tant. Home. Jo puc parlar per mi mateix, que estic a punt de jubilar-me i ja fa 4 anys que gaudeixo de les meves estimades netes i puc dir que és un plaer, és un goig. I els pares tenen molta cura de dir, escolta, el meu pare té una vida, té unes activitats, té unes coses... I
té uns drets.
I té uns drets, sí.
Té dret a disfrutar com a avi.
No és una obligació, és perquè realment vol, perquè li fa il·lusió, i et diuen si pots. I punt, com deia el Cristian.
Molt bé, doncs escolta, que tingueu i passeu un molt bon 1 d'octubre.
I a votar tothom, sisplau, a votar tothom.
Això. D'aquí una setmana veurem com està el panorama. Tindrem una mínima perspectiva. Explicaré.
Si no esteu clausurats.
A veure què ha passat.
Si no esteu clausurats, sigui una setmana.
No, ànims, que això va endavant. No,
jo estaré aquí, us espero.
Nosaltres també.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.